La sabó.
Sí, gràcies. Breument, no entrarem en el fons de la qüestió, que crec que tindrem temps per a parlar-ne. Podríem parlar molt de la política de personal del seu govern, fins ara la política de personal del Partit Socialista i ara també la política de personal del Partit Socialista i Compromís. L'abstenció ve sobretot per les formes, no? Com s'ha dit, la proposta ha arribat uns minuts abans d'iniciar-se el ple, tot i que hem tingut una comissió informativa a primera hora del matí, tot i que la setmana passada vam tindre comissions informatives, junta de portaveus i que, com diuen el seu a proposta d'acord, la mesa general de negociació se va produir el 26 de novembre. Crec que ha hagut temps de sobra per a plantejar de manera conjunta algun text sobre esta qüestió. No ha sigut així. Nosaltres, a l'oposició, o almenys al grup popular, no hem tingut cap petició per part de cap sindicat per a que donem suport a esta proposta i, per tant, sense reunir-nos amb ells, això no anava de 5, 10 o 15 minuts, sinó crec que és un tema de suficient importància com per tindre el temps necessari per a reunir-nos en totes les parts implicades i parlar en profunditat d'aquest assumpte. Per tant, la nostra abstenció és per aquest motiu.
Pues moltes gràcies. Bé, jo l'únic que puc dir és agrair que a tots aquells que han recolzat la proposta. Hi ha coses en la vida i especialment en les decisions polítiques que requereixen un anàlisi i una reflexió prèvia, no? N'hi ha coses. I n'hi ha altres que quan venen ja d'una decisió presa per altres que consta en acta i que ningú mos consta perquè l'han signada l'acta i per tant està ahí, que tinguin ningun tipus de criteri distint. Per tant, saben perfectament vostès quin va ser el criteri dels sindicats d'esta casa que l'han plasmat firmant en un acte a tots ells, tant, només són excuses, el contrari, i a partir d'ahí, pues, evidentment, l'únic que hem fet és dur una moció al plenari d'avui en el qual demanem el recolzament d'aquest acord que en la mesa general de negociació se va prendre. Res més. És a dir, és el que estem demanant i bueno, pues, cada un ha fet el que ha cregut convenient i ja està. Val?
Només una qüestió. Tots els sindicats han demanat aquest text? O quins són els sindicats que ho han demanat? Perquè ho desconeixem.
No sé què vol dir.
En l'acta consta, disculpe, senyor alcalde, en l'acta de la mesa general de negociació consta la signatura amb els vots a favor de UGT i Comissions Obreres i l'abstenció de CESIF. I a favor també el sindicat de policies locals.
Sí, l'acta la conec i la votació la conec. Li preguntava sobre aquesta proposta en concret que avui ve al ple, són els mateixos sindicats que van votar a favor?
És que la proposta recull el punt de l'acta. Vull dir, és que està redactat literalment.
Literal. El que hem passat és l'acta literal. I la fundamentació en l'exposició de motius és la fundamentació que els 150 treballadors d'esta casa que estan reclamant i s'ha fixat, estan motivant per a que es puguen impulsar els expedients. No hem fet res més. És a dir, és una qüestió també de coherència. D'acord? Bé, doncs moltes gràcies. I ara passem ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que és el del control i fiscalització de l'equip de govern. Són precs i preguntes. Comencem per el regidor no escrit, don Manu Robert, que té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Pues jo tenia dos precs.
Ai, perdón, perquè n'hi ha tres d'accions de compter. Ah. Bueno, són la primera... És la de resolucions de l'alcaldia i estrates de la Junta de Govern local que se donen compte de les de... Senyora secretària.
Los acuerdos de Junta de Gobierno local de 21 y 28 de noviembre, así como la resolución de alcaldía de la número de fecha 25 de noviembre y la número 5.308 de fecha 14 de diciembre de 2024.
Molt bé. El segon punt de dació de compte és el pla anual de control financer permanent de la interventora municipal i del seu anexe per a l'exercici 2025. I el tercer és la dació de compte de la resolució número 5.295 de 13 de desembre de 2024 sobre la delegació d'atribucions de l'alcaldia. Queden vostès enterats. Passem ara sí a l'últim punt de l'ordre del dia, precs i preguntes. Reitere, don Manu Robert té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Pues, teníem dos precs fruit de comentaris que han fet alguns veïns. Un d'ells ja s'ha comentat bastant i bueno, pues, ha resultat un poc una desbombà, sí, sobretot en la plaça Major, però en el poble la veritat és que no ha sentat massa bé. I és que tots els anys talem un abeto de Nadal, molt carreguem, el portem així a la plaça Major, està així 15 dies i després el tornem a tirar, l'any que ve tornem a agarrar un altre i així anar tots els anys. Els veïns, el que m'han comentat, ha sigut, no seria més fàcil, donat que el pàrquing no arriba fins ahir i que baix ni a terra, com tots sabem, que el nostre poble té molta terra, baix dels nostres pisos, pues el poder ficar un abeto de forma fija, de forma viva, de forma regular i contínua, de forma que aquest abeto pues, vagi creixent al nostre voltant, que vagi creant pues, una vida, que vagi creant també pues, un espai verd que necessitem molt en el nostre poble i que en definitiva pues, deixem d'actuar d'aixes maneres que aquest abeto, jo no soc, no soc entès en el tema, però aquest abeto no té ni 5 anys ni 10, o sea, és un abeto molt gran, que té molts anys per créixer, que ha necessitat molt de carinyo per poder-se créixer. No sé exactament d'on s'ha portat, però sí que seria convenient el poder estudiar la possibilitat de poder fer un forat de 3x3 o de 4x4 i poder-lo plantar en condicions, un abeto d'aixes característiques, si és possible, i el tindríem ja per tota la vida. I a més seria un prec que molts veïns vos van fer d'ací en la plaça Major i molts s'han queixat i dir, escolta, que tots els anys tenen que tallar un abeto per Nadal. En fi, esta no és una solució que podia ser definitiva.
Gràcies, senyor Robert. Li contestarà la regidora de Serveis Públics.
Moltes gràcies per el prec, perquè a més és que és una qüestió que nosaltres precisament l'any passat des de Compromís vam estar reivindicant quina era la traçabilitat de l'abeto que se plantava ací a l'Ajuntament, perquè és una qüestió que ens interessa, ens preocupa i també ens ocupa ara que estem en el govern. I el que hem fet, la decisió que s'ha pres, i és per una qüestió del contracte que tenim actualment amb Parcs i Jardins, doncs en aquest paquet del contracte tenim no només este abeto, sinó que també en teníem altres abetos que es feia el mateix procediment en altres zones del municipi. En aquells que hem pogut evitar que això se produïra, això de talar un abeto de Girona, perquè l'arbre ve des de Girona, i se planten exclusivament per a este ús, no per a l'Ajuntament de Vila-real, sinó per a la resta de municipis i vull dir que no és només per a este abeto, vull dir que es fa en altres localitats. I després de la traçabilitat de portar aquest abeto des de Girona ací, el que es fa amb aquest abeto una vegada es retire quan passen els Nadals, doncs el que es fa és aquest reaprofitament del que és la matèria primera, de les corfes que ara vostès veuen que decoren i aquest jardí efímer, del que jo sí que he de lamentar que la gent no hagi sabut reconèixer que moltes vegades se fan les coses per intentar, no sé, donar bellesa al Nadal, i que el Nadal, a banda d'endolçar les nostres cases, doncs que també endolce els nostres carrers, i el que he de lamentar en tot cas són els robatoris que s'han produït i el maltracte que han patit algun dels ninotets que estan intentant decorar-nos el Nadal a totes. I se abre, no podíem renunciar a d'ell perquè ja estava feta la feina. Aleshores teníem dues opcions: o portar-lo a Vila-real i que s'haguera quedat en el pati amagat, per la qual cosa m'haguera paregut molt més trist personalment haver-lo deixat allí i que la crítica l'haguera compresa molt més, perquè clar, damunt de què tal és l'arbre, el portes des de Girona, has d'esperar a que arribi el dia de la seva destrucció per aprofitar-lo per a corfa en el pati tancat, o posar-lo a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, com hem fet. A mi sí que m'agradaria dir que la nostra voluntat és que siga l'últim any que això se produïsca, perquè ara, doncs, quan hem arribat, és el contracte que teníem estipulat, i ara el que demanarem serà que se posi un arbre, un abeto fals, com el que tenim a les nostres cases. Aquestes estructures que ara se porten de lluminària, doncs a mi personalment i estèticament no m'agraden, i sóc la persona que ara estic encomanada d'aquesta tasca, per tant la decisió es passa per la meva voluntat i aposte més per posar un abeto fals més que per un abeto de metàl·lic i de llums, que crec que no és el més adequat per a Vila-real. Aleshores, la nostra aposta seria que enguany fora l'últim any que ho tenim a Xina i que l'any que ve se poguera optar per aquesta opció d'abeto fingit i aquest jardí efímer, doncs, que poguera tindre una ampliació i que poguera ser més gran. Això és el que a mi m'agradaria. El que comentava al principi de la renúncia dels abetos en altres barris i per el que comentava vostè de la plantació, no se pot produir una plantació d'un abeto en la plaça de l'Ajuntament encara que es faça, encara que baix no afecte a l'aparcament, per una qüestió de, també de supervivència del que és l'abeto. L'abeto en un clima com el que tenim a Vila-real se va intentar per part dels regidors que m'han precedit plantar-le en alguns barris i que així en tingueren uno bonico per al Nadal i al final se moren i no sobreviuen. Per això el que s'ha fet enguany és decorar arbres que ja n'hi havia en els barris, dotar-los de llum, els poquets abetos que sí que tenim que han sobreviscut doncs s'han decorat també, però és per una qüestió de supervivència de l'arbre, per climatologia. De fet, tal vegada hauríem d'optar, així que som valencians, per decorar més oliveres. I ja està. Moltes gràcies. Espero haver-li contestat.
Sí, sí, moltes gràcies. Pues.
Bueno, jo sí que vull...
Tenia...
Bueno. Un moment, un segon. No, que no vull resistir-me també perquè crec que també és una funció pública nostra. Jo respecte les opinions de tot el món. La regidora de serveis públics serà la que pues, depèn de sa àrea i decidirà el que fica i s'ha de ficar, però vivim constantment en una societat que fa poques reflexions i mos tirem tots a l'espuma i ja està, no? És a dir, de vegades matar un abeto ne salva mil i salva vides. Jo no sé com pensar la gent que se fan els tallafocs en els boscos. Tampoc sé com pensar la gent que se fan les carreteres per on anem en els nostres cotxes o se fan també de vegades els trens d'alta velocitat, de rodalies i altres qüestions. Me consta que n'hi ha una normativa molt estricta i que no se permetixen talar arbres d'aquest tipus perquè sí. I n'hi ha tota una traçabilitat i una normativa que a lo millor i si abeto s'esperen normalment, inclús, me consta, perquè ho hem estudiat, en moments determinats com aquests temps, per a talar els projectes de tallafocs i d'algun tipus de corredors que tenen per a traure'ls. I a lo millor i si abeto que n'hi que tant mos sa mal a tots quan el mirem i mos fiquem a plorar per la societat que se queda en l'espuma i ja està, n'ha salvat a mil el dia que n'hi hagi un incendi. O sigui, que també és bo fer-li reflexions a la gent que ixe abeto no s'ha talat perquè sí, sense ningun tipus de normativa i ja està. Hi ha tota una sèrie de normativa que planteja això. I com ha dit la regidora, en este poble hem provat lo dels abetos i a 33 graus, a 34, etc. són arbres d'alta muntanya i se moren de forma permanent. És veritat que tenim arbres autòctons, com ha dit la regidora, l'olivera o per exemple el cedre, que sí que aguanta bé, i a mi em pareix el cedre un arbre preciós per a poder plantar. En esta zona d'ací terra no n'hi ha gens. N'hi ha roca, alcantarillats, hormigó, i és impossible que un arbre poguera anar. És més, quan se van plantar estos de la plaça Major, fixa't el que se va ficar, perquè ahí no n'hi ha terra, pràcticament. Ací no tenim terra per a que pugui anar un arbre. Si al centre, ojalà, podríem tindre més arbres, no? Però això és la realitat. Bé, doncs, pues, alguna pregunta més o algun prec?
Sí, també m'havien comentat, sobretot els veïns que estan així en aquesta zona de lo que és la Mura, que n'hi ha semàfors tant a un costat com a l'altre, és dir, des de la part de lo que és el Cedre fins a la carretera Burriana, n'hi ha dos semàfors, ara està tallat lo que és la Mura, i el que bueno, se comentava era de deixar-los en àmbar, més que res per donar-li més fluïdes al tràfic, i només en les festes, claro. Fins al dia 7 o el dia 8 que desmunten tota la fira, més que res per donar una miqueta més de fluïdesa a el que són mercancies i demés.
Pues el regidor de mobilitat.
Sí, li agafe la suggerència i ho mirem. Gràcies.
S'estudiarà. Alguna qüestió més? Gràcies, senyora Archela.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del nostre grup municipal volem plantejar el següent prec, fonamentat en la nostra convicció de que el ple de l'Ajuntament, com a màxim òrgan de representació popular, és l'espai més adequat per a decidir sobre qüestions tan significatives com la nomenclatura de les vies i els espais públics. Avui hem tingut coneixement, perquè ho portàvem en la sessió de comptes en el plenari, de la resolució 5295 del 13 de desembre, mitjançant la qual l'alcaldia delega en la Junta de Govern local aquesta atribució. No obstant això, entenem que aquesta decisió, encara que ajustada a la normativa vigent, podria trobar més legitimitat i suport si les decisions sobre aquests temes foren preses del ple des de l'Ajuntament, atès el seu caràcter col·legiat i la seva capacitat per a recollir la pluralitat de sensibilitats i veus de la nostra ciutadania. Per això, preguem que l'alcaldia reconsideri aquesta delegació i valori la possibilitat de restituir al ple aquesta competència, garantint així un procés més participatiu, transparent i representatiu en la presa de decisions que afecten al conjunt dels veïns de Vila-real. Moltes gràcies.
Ara, a veure, senyora Archela, suposo sé a lo que se referís, crec que estan completament equivocats en la reflexió que ha fet, i així està la secretària que li pot aclarir. L'alcalde no és ningú per a llevar-li al pleno competències.
No, no, llei... jo no he dit que s'estiguin llevant competències al plenari.
Vostè ha dit que jo haguera pogut delegar en el pleno que això s'aprovarà, això no és veritat.
No, jo no he dit això. Jo he dit que en comptes de delegar aquesta atribució a la Junta de Govern local, que si l'haguera pogut delegar al plenari.
És il·legal. Les competències de l'alcaldia en Espanya no se poden delegar al pleno. És il·legal. No, és il·legal. Bueno, està la secretària, sí que li pot aclarir, i el senyor secretari. Les competències de l'alcaldia ho entes perfectament. Si no, no haguem tingut cap problema en dur-lo al pleno. Però se va fer l'informe jurídic i se va estar mirant tot i és il·legal. És a dir, és una competència de l'alcalde. El que té competències en un ajuntament és l'alcalde, on siga, i el pleno. I la Junta de Govern se crea i se li deleguen competències per part de l'alcalde o del pleno. Els dos òrgans que tenen competències en la llei en la mà. Per tant, era inviable. És a dir, és més, nosaltres hem tingut així moltíssimes ocasions, com a alcalde jo he canviat el carrer d'Església Joan Pau II i ho he fet per resolució d'alcaldia ni la Junta de Govern, i no ha protestat ningú ni ha ficat ningú tipus de problema, i molts dels que estan així estaven així. ¿Vale? I molts dels que estan així estaven així, com a regidors. I després vam canviar també el carrer, que era el passatge Escultor Orteix, per a mossèn Serafí, ahí on està en Estretxe. I també ho vaig fer de la mateixa manera. Esta vegada sí que no ho he fet en resolució d'alcaldia, que era el que també podia fer-ho, que així també ho havia dit la secretaria i els assessors jurídics. I ho hem dut a la Junta de Govern. Per tant, no intenten, perquè no n'hi ha més. És a dir, era l'única manera que nosaltres consideràvem que se podia fer. Si haguerem pogut dur-lo al pleno, no dude que jo tot el que poguera dur al pleno de temes d'estos no tindria ningú tipus de problema. Ara, si vostès tenen algo que dir al respecte, pues ja diran la seva opinió, la tinguen que dir i explicaran a la gent el que tinguen que explicar, si el que està parlant és del canvi de carrer de l'aviador Franco, no? Suposo que està parlant d'això o de què?
Bueno, no era un cas en particular.
Home, sí, no. Algun cas seria, perquè jo he delegat, no. És a dir, i no ho faig totes les dies, o sigui, clar.
En la dació de comptes vostè fa la delegació de l'atribució, no diu cap carrer. Estem parlant de la delegació, no estem parlant d'un cas particular.
Pues delegue perquè entenc, en el seu moment les vaig fer per resolució d'alcaldia, se va estar mirant de totes les maneres a veure si n'hi havia tradició en la casa o si la legislació mos obligara a que fora el pleno, i des de luego tot el que se va consultar per part de la secretaria i de tal va dir que era l'alcalde. I jo he decidit, és veritat, que temes d'estos millor que se faig en un òrgano col·legiat, la Junta de Govern, que és el màxim que puc fer delegar en la Junta de Govern que en el pleno. És el que li tenia que explicar. Ja està.
Bé, entonces entenc que no se pot delegar resolucions d'alcaldia al plenari, no se poden delegar.
Ahí está la secretaria.
I entenc per lo que l'últim que ha dit, que s'està fent algun tipus de modificació ja al carrer Aviador Franco.
Sí, estem en ello, ho vam aprovar avui en Junta de Govern, pronto hi serà, clar.
Molt bé.
I com se dirà?
Se dirà la sequieta, que era concedida des de 1887. El que ha sigut tota la vida i encara la gent del poble li diu la sequieta. La gent ja se dirà.
Han consultat als veïns del carrer si estan d'acord en aquesta modificació?
No, anem a veure, nosaltres hem fet pres una decisió com aquí de govern que a més vam pactar en el pacte de la llum de Toll, no de Toll, perquè mos diu Toll contínuament, Toll no és Toll, però... Sí, Toll, per això li dic, no, jo li dic al grup Vox, perquè no tal, és Toll, no és Toll, però bueno... Nosaltres hem fet aquest canvi perquè consideràvem i està motivat en l'expedient, i després evidentment explicarem als veïns i veïnes quin és el motiu del canvi i els ajudarem en tot el que faci falta per a fer els canvis que n'hi hagi que fer per a que les coses siguin com toca. Va. En l'expedient veuran tota la història d'aquest carrer.
Va,
i els assegure que possiblement també ens recolzen. Tota la història d'aquest carrer.
Vale, pues li demane disculpes per esta, per este pre.
Però bueno, mos han enterat de coses.
Però mos han enterat de coses.
No, no, n'hi ha problema, per això estem. Jo és que pensava que a lo millor en la delegació jo havia dit ja per què, però ara no, quan ho ha dit, ara quan ho ha dit he caigut. Sí, ara li explique. Quan ho ha dit he caigut, que vam estar parlant, no? I li vaig dir, no delegues de forma puntual només per este carrer, delega ja de forma definitiva per si n'hi haguera que canviar algun mes, ja que la competència la tinga la Junta de Govern. Això se va estar parlant en la secretaria, cert. Jo no caia perquè en un altre cas no haguera tingut que fer falta fer-ho i quan me tocava resoldre'l ho haguera abocat puntualment per una junta concreta per decidir això. Però ho he delegat ja, diguem, definitivament. Tot canvi de carrer en esta legislatura, hasta que jo no ho revocara, li correspondrà a la Junta de Govern local decidir, no a l'alcalde, perquè l'alcalde ha renunciat a aquesta competència que és seua, per entendre'ns, ¿vale? Igual que el pleno ne té unes i l'alcalde ne té unes altres. La Junta de Govern no seria necessària ni que existira. Legalment, és així. D'acord? És a dir, una altra cosa que se creen i que en les ciutats majors de 20.000 la llei establix que és necessària, però podria tindre un membre. Imagines, és la legislació, no li estic valorant la legislació, li estic dient el que n'hi ha.
Mos ha quedat clar.
Alguna qüestió més?
Sí, tinc una altra qüestió. Bueno, sabem que està tramitant-se, no sé en quin punt de la tramitació es trobarà, la licitació per la contractació de serveis de representació, assessorament i defensa jurídica de l'Ajuntament. El que no tenim tan clar és quines van ser els requisits legals que van impossibilitar la segona pròrroga del contracte que ja disposava l'Ajuntament des del 2022 i com no es va poder preveure la licitació del mateix tenint en compte la gran quantitat de litigis que suporta aquest Ajuntament. Si pues, me pot aclarir. Gràcies.
La regidora de contractació li contestarà.
Demà mateixa li contestaré per escrit perquè no tinc així davant la documentació i no vull fallar en ningú dato.
Val,
demà li ho envia. Gràcies.
Vale, un
motiu
gràcies.
Tècnic n'hi haurà. Alguna qüestió més? Gràcies. Senyora Herrero.
Sí, gràcies, senyora alcalde. És una pregunta per a la subvenció que rebe l'Ajuntament del CEPE per al treballador agrícola. Que la subvenció que ens havien adjudicat era de 81.474 en 30, vale? I que hem tingut que tornar 10.780 euros que no estaven justificats. Per què no s'ha gastat el total d'esta subvenció quan tenim agricultors que podríem haver-los contratat en aquests diners que hem tingut que tornar i en canvi han tingut que estar en sa casa sense treball?
Bé, pues, no sé qui pot ser regidor, vostè coneix, pues, senyora Fajardo.
Quan aquestes subvencions venen regulades per el Labora, evidentment no és una qüestió que depenga de l'Ajuntament, nosaltres som beneficiaris perquè se suposa que els agricultors en este atur agrícola, en este atur agrari, els rebem nosaltres i som nosaltres els que decidim les tasques que desenvolupen, però depenen del Labora. Quan aquests diners han de tornar perquè no se poden justificar és precisament perquè el nombre de beneficiaris que hem rebut enguany ha sigut menor que el de la quantitat que se'ns havia assignat. És a dir, que aquells agricultors que han sol·licitat l'atur agrari i han quedat exclosos del procediment, que nosaltres desconeixem el perquè, és perquè no complirien els criteris que el Labora estableix, no nosaltres. Nosaltres a tot aquell que és beneficiari d'aquesta atur agrícola el rebem i li assignem unes tasques. És a dir, si no s'ha cobert el cupo és perquè s'havien presentat més gent de la que li corresponia cobrar i aleshores els diners que Vila-real tenia assignats doncs se retornen perquè no ha hagut prou beneficiaris que compliren els requisits.
Alguna qüestió més?
Sí, una altra. Bé, bueno, entonces me queda clar que és que no s'han presentat prou agricultors.
Efectivament. Que compliren els requisits no se n'han presentat prou. I els requisits, repetís, que els requisits venen determinats per Labora, per la Generalitat Valenciana.
No és fàcil en aquest sector, Solem tindre prou dificultats de vegades que una vegada, inclús si troben faena fora en el camp, que és lo seu, i renuncien pel mig del camí i aquestes renúncies que se mos produeixen de vegades mos fan tornar una part de la subvenció perquè no directament pues, hi han estat per dos mesos o per tres i només han estat un mes i aquests dos mesos n'hi ha que tornar-los perquè no els hem. Això pot ser també, que siguin aquests diners. O sigui que per la nostra part, quan més gent treballarà, millor, per descomptat.
Val. Per un altre costat, seguim en subvencions perdudes. Estes són totes de serveis socials per al senyor Toni Marín. De conselleria mos concedissen una subvenció de 1.410.000 euros per atenció primària, en tornem 406.250 i d'interessos de demora en paguem 541 euros. També de conselleria mos concedissen 51.123 euros per atenció i prevenció de la drogodependència i a tres sistemes de tres trastorns addictius i en tornem 4.362. De conselleria també mos concedissin una subvenció de 307.800 euros per al servici d'infància i adolescència i tornem 192.807 i uns gastos d'interessos de demora de 257. També de conselleria mos concedissin 332.425 euros per al centre d'atenció diurna per a la infància i l'adolescència, tornem 53.700 euros i també tenim uns interessos de demora de 66.81. És a dir, mos han concedit un total de 2.101.000 euros i en tornem 660.000 i gastos de demora de 864, és a dir, tornem un total de 660.000 euros. Mos pot explicar poc més o menys què és el que passa així, perquè normalment llegint els informes el que sempre fica és que són gastos no justificats o fons no justificats. Entonces un poc no, ja li adelante que en la primera és per personal, molta part de la devolució és per personal, però la resta de subvencions no. Entonces sí que li agrairia que ens poguera explicar un poc el per què han perdut 660.000 euros en subvencions en serveis socials. Moltes gràcies.
L'explica el regidor Toni Marín, de Serveis Socials.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, vaig a tratar d'explicar-ho molt simplificat perquè són diferents les causes. En algunes d'elles, com el servei d'adolescents o de... El que coneixem els centres pardenyers que vostè ha nominat, la quantia que dona conselleria és una quantia que no arribava per a cobrir els gastos. Per tant, això no es va fer. Algunes altres té que veure en personal en el qual, pues, òbviament, se'ls dona els diners, n'hi ha alguns concrets en què mesos en els quals algun dels treballadors no ha estat, pues, òbviament això se retorna. Altres servicis tenien que veure en uns servicis que si estem cobrint el principal, i així que vull deixar molt clar que no n'hi ha cabell o veïna que no estiga ateses més, actualment en algo tan sensible com dependència estem tenint que conselleria, que és de qui depèn, qui es té que donar les graus i tot el que comporta això, s'està demorant en alguns casos anys, nosaltres estem a ser en tota la gestió. Per tant, n'hi ha alguns d'ells que empreses mateixes no han volgut prorrogar el contracte, n'hi ha altres des que ha dit que estaven en una licitació, que les licitacions desafortunadament porten un procés que després ha de passar per pleu, d'escassos recorde que la licitació va ser... En 2023 van haver moltes licitacions, varios mesos, i després va passar per ple, crec que va ser en juliol o per ahí, i llavors varen tornar el que no va entrar dintre de lo que era el període, òbviament. I vostè ha dit una cosa que a mi és de les que més m'ha sabut mal. Òbviament tenim una qüestió que és de personal i estem treballant en això, i per a mi era molt important primer construir ciments, que és el que estem fent, una metodologia de treball, una manera de funcionar, i després anirà a l'altre. Però el que a mi més m'ha cridat l'atenció i em sap greu són els interessos. Fins ara no se sabia cobrar mai interessos. Des que està aquest govern damunt se'ls cobra interessos. Aquests diners no se perden, aquests diners tornen a l'administració. I nosaltres, i jo des que estic així, li estic dient a l'administració el que li torne i com li ho torne en antelació perquè pugui disposar d'aquests diners. Per tant, a grosso modo, aquest és el detall que si vol podíem entrar en, per cada una de les quantitats i li podia definir en què ha anat cada una de les coses. També vull adelantar que ara mateix estem en una situació en la qual el contracte programa acaba el 31 de desembre, hi ha competències així que són única i exclusivament de conselleria i nosaltres haurem de veure què fem en alguns centres com és el centre, el que es deia abans CAT, Centre d'Atenció Temprana, ara se diu CEDIAT, en el qual atén a més de 70 xiquets, ja no de Vila-real, sinó de la província. I si no està el contracte programa, perquè fins ara el que hem rebut, com diria la Carrà, seria parole, parole, però no tenim la certificació. En altres pobles sí que ha hagut la sensibilitat, per exemple, de Diputació de València, que sí que ha garantit aquest contracte programa. Així estem esperant a l'administració que ens diga, però no certifica, i no sabrem quan estarà, pues haurem de prendre decisions, perquè aquests diners del contracte programa és una subvenció, però no sabem quan arribarà. I el que sí que sabem, o el que sí que ens diuen, no per escrit, però ens diuen des de Conselleria, és que probablement ho podem anar a lo millor a abril o maig. Per tant, a 31 de desembre tindrem alguns recursos que haurem de veure nosaltres en la situació econòmica que vostès saben com la tenim i que l'alcalde ho ha dit multitud de vegades, temes sentències, etc. Pues haurem de prendre decisions que sí que m'agradaria que reflexionarin. I parlo d'un servici ficadix puntualment que és atenció temprana, és dir, treballar en xiquets i xiquetes en el desenvolupament psicomotor en algo que si no se treballa en aquest moment, pues després pot tindre conseqüències. Així és que això és el que volia. I espero haver-li respost i si té alguna altra dubte, algú li conteste.
Pues la veritat és que sí, no pensava preguntar-li res més, però ja que vostè ha parlat del contracte de programa, sí que m'agradaria que jo reconec que li preocupa, perquè és un tema que mos, suposo que ens preocuparà a tots els que estem així assentats, però just de la subvenció, Conselleria dona 307.760 euros i se'n tornen 192, és a dir, se'n torna més del doble. Ai, més de la meitat, perdó, ja no sé. Se'n torna més de la meitat. Si tant ens preocupa, com podem haver perdut més de la meitat
de quina,
de la subvenció?
Del que li ha dit jo, del CAT?
Sí.
Dice no han perdut absolutament res.
Jo tinc així, a veure, concessió, servicio de infància i adolescència i servicio d'atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat i persones amb problemes crònics de salut.
Això és el SAT, el Servici d'Ajuda a Domicili i la Dependència. Això és el que li ha dit en l'inici. I se torna més de la meitat, perquè com li ha dit, va començar a licitar-se, la licitació se va devorar, si no em falla la memòria, 5-6 mesos, després va passar per pleno i el que se va cobrir va ser, li diria, l'últim trimestre de l'any 23. L'empresa que ICES nou i el SAT que n'hi havia anterior, l'empresa que ho duia no va voler prorrogar. Però això també té a veure amb el que li ha dit abans de moltes vegades la financiació que l'administració ens dona, perquè pareixen uns números molt grans, però realment, si vostè mira el detall, molts d'ells estan d'una manera tan infrafinanciats que tenim dificultats reals després de treballar en una licitació que alguna empresa vulgui fer-se càrrec d'aquest tipus de qüestions.
Pues a lo mejor tal vez sería hora de sentarse y parlar en conselleria y prendre decisions.
Yo en lo que
una llàstima
en lo que
poder tindre, disculpe, el poder tindre estes subvencions per poder ajudar a la gent de Villarreal i el estar perdent, perquè han perdut 658.000 euros.
En lo que a mí
no és poc.
En lo que a mí respecta, he tingut una interlocució o he tractat de tindre interlocució en la conselleria i en el contracte programa en concret i en el que ens ve ara, pues porto ja diversos mesos, inclús vaig redactar una carta directament al director general en esta situació i tractant de que puguem donar-li pues una solució a tot això.
Bé, gràcies. Jo no dubte que vostè estarà fent tot el possible, ho tinc clar, perquè el conec i sé que no ho perd perquè sí, ja van, però simplement heu cridat un poc l'atenció perquè crec que hauríem plantejar-nos tots els que estem així el no perdre aquests diners, perquè són ajudes per a la gent de Villarreal. Moltes gràcies.
Sí que, si em permetís, ja que vostè ha comentat el centre de dia, el CAT, pues sí que m'agradaria referir pues, al Partit Popular en concret, perquè ha vist diverses declaracions que tant del portaveu com de la diputada autonòmica Dora Jove, en la qual menta que s'han tornat uns diners, una quantia que són 50 i pico mil euros del CAT, i és un error perquè té que veure els pardenyers. Per tant, pues, trasladar-lo, perquè estan els informes i sobretot pues, en el que té que veure la diputada, pues, més que sortir, que bueno, és cada un fa el que vol, no? a denunciar això, pues, que ens ajude des de les competències que té allí i que d'alguna manera faci força, perquè és el bé per a Villarreal, res més. Gràcies.
Bé, alguna qüestió més?
No, gràcies, senyor alcalde.
De totes formes, és evidentment lamentable, però tinc en compte que aquestes subvencions que en aquests moments hi ha dificultats i que li ha explicat molt bé el regidor, són subvencions que venen d'un acord del Botànic, d'un conveni que s'acaba ara i que per l'any que ve, en aquests moments, la primera notícia que tenim de la interventora municipal d'esta casa és que 2 milions no es poden ficar en el pleno. 2 milions. 2 milions no es poden ficar en el pleno, perquè el govern valencià no ha fet ningun acte administratiu comprometent-se realment a que ens arriben aquests 2 milions l'any que ve i se contrate programa, lo qual alguns ajuntaments que han tingut més sort en anar més ràpids per tindre molts més servicis d'acord amb la llei nova d'inclusió social i de serveis inclusius, en aquests moments tenen un problemón per quadrar els números que no està escrit i molts van a tindre que prendre decisions molt dures en els ajuntaments. Vull dir, que aquestes subvencions que s'estan perdent tenen dificultats de gestió, que ja se li han explicat, però que estaven aprovades dins d'un contracte programa que vaig firmar en el govern anterior. A dia d'avui, li reitere, me consta, per exemple, me dient ahir que en un poble veí, que han aprovat ja el pressupost, han ficat els diners però barras no disponibles per no poder-los utilitzar. Així tenim el debat de què fem finalment i veurem en el pressupost. Però, clar, imagina si dissentirais des de la Generalitat Valenciana els pobles que han creat totes aquestes places i en aquests moments ens donen ajuda, com van a eixir d'esta? És a dir, que el problema, així no és pedre subvencions o no, el problema és tindre la seguretat i el marc necessari de quina ajuda anem a tindre de la Generalitat Valenciana, que també és competent en totes aquestes matèries, en la llei i en la mà, per atendre els nostres veïns i veïnes de la millor manera possible. I com això és un caos, 3 governs en la Generalitat en any i mig, 3 governs, en uns estaven vostès i tampoc van aclarir molt, van fugir ràpid, i van deixar tirat els valencians i valencianes per qüestions de Canàries i de pobres adolescents, doncs ara també ho ha de saber la gent. 3 governs en any i mig, en aquesta inseguretat que vivim, i nosaltres depenem d'aquestes subvencions per poder ajudar a la gent del nostre poble. I a dia d'avui no tenim ninguna seguretat per fer el pressupost. Això també és important saber-ho.
Sí, bueno. No vaig a contestar-li a si m'ho va manar o no m'ho va manar corrents. Perquè no vaig entrar.
Corrents no ho sé, perquè estan ahí, en la presidència de les Corts encara.
No crec que siga el tema, jo crec que estàvem parlant de les subvencions i que les subvencions no és sols rebre-les, sinó també saber mantenir-les i no tindre que tornar diners.
Exacte.
Val? I sí, res més, simplement, feliç i Sant Nadal a tots.
Gràcies. Val. Continuem, Pablo Llopico. Gràcies, César Durà, Beatriz Serra, Héctor Folgado, Ana Mezquita, Gemma Ferreres i el portaveu, don Adrián Casabó.
Sí, primer, pel que s'ha comentat abans, sí que m'agradaria que ens aclarira sobre el tema de la nomenclatura de carrers i espais públics, que es ve si la competència és a la de la Junta de Govern. La meva pregunta seria si en esta decisió, perquè vostè ja ha anunciat el nom d'un carrer en concret que va canviar-se, si s'ha decidit trencar en buscar el consens en este tipus de qüestions amb la resta de grups polítics. No? Jo recordo que se va crear una comissió d'honors i distincions dins de la Comissió de Serveis Socials i Qualitat de Vida. Per a mi, posar el nom a un carrer o a un espai públic de la ciutat és un honor, jo crec que un dels majors honors que pot haver i que perduran el temps. I, per tant, jo crec que seria interessant que això se continuï fent des del consens, no? Perquè si no es pot donar la situació que cada 4 anys, quan hi hagi un canvi de govern, comencem a canviar noms dels carrers i dels espais públics en funció del que considerem uns o altres. No? Jo els pregaria que busquen el consens en aquest tipus de qüestions, que és important perquè al final podem acabar també generant que un honor passa a ser un deshonor i crec que hauríem d'anar en compte amb este, en aquesta qüestió. Després sí que tinc algunes preguntes per a la regidora d'Hisenda. Fa un moment s'ha aprovat unes relacions de gasto en diferents factures. Volia preguntar-li perquè, per exemple, entre ells hi havia quasi 300.000 euros en factures pendents de les festes patronals. La pregunta seria, avui s'ha aprovat això en el ple, quan van a cobrar aquests proveïdors per els conceptes d'aquestes factures?
Molt bé, vaig a contar el procés. Avui s'ha aprovat en el ple, se tindrà que fer l'acord de ple, senyors secretaris i Sina, i una vegada se faci l'acord, se signa l'acord del ple, el certificat de l'acord, és quan se podrà fer el conjunt per a tramitar el pagament, passar a la tesoreria, pagar. La voluntat nostra és, i per això ho hem portat a correcuita aquest ple, és a pagar abans de que finalitzi l'any.
Amén. Després, sobre aquestes, relacionades amb aquestes factures, en la comissió informativa, clar, em sorprenia això, que hi hagueren quasi 300.000 euros de factures pendents de les festes patronals. La regidora de festes apuntava que les festes de maig, que són les que s'incorporen sempre al pressupost, estaríem parlant al voltant de 700.000 euros. Jo el que els demane, ara que estan vostès fent el pressupost de l'any que ve, que l'inicial de les festes siga aquests 700.000 euros, perquè si no estarem condenant a tots els proveïdors, a el que ha passat avui, que paguen pels serveis que presten molts mesos després de prestar aquests serveis. Per tant, ja que coneixem aproximadament que el gasto, entenc que és diferent setembre, que nosaltres no tenim cap problema en incorporar diners després al pressupost, i en festes de setembre, tant quan hem governat des del Partit Popular com vostès, s'ha fet, però que almenys ja que sabem que aquests 700.000 euros que costen aproximadament les festes de setembre, que en el pressupost, en l'inicial, ja apareguen per evitar aquest problema que generem als xicotets i els grans proveïdors de serveis a l'Ajuntament de Vila-real. Després, una altra cosa també sobre el tema de pressupost. Ens ha preocupat conèixer també este matí en comissió informativa. La regidora de Cultura mostrava la seva preocupació i és una preocupació que compartim també des del Partit Popular. Crec que és evident les retallades que en l'àmbit cultural s'han anat a produir en els últims anys. Ahí tenim molts exemples de festivals que han desaparegut, d'activitats i d'iniciatives que eren importants a Vila-real i que ja no es fan. Avui la regidora mostrava aquesta preocupació que, com li dic, compartim, de que si li va retallar el pressupost en cultura per a l'any que ve en un 50%, entonces, preguntar-li a vostè com a regidora d'Hisenda quin és el motiu per el qual va retallar-se la partida de cultura en Vila-real l'any que ve un 50%.
Bé, jo crec que de moment no hem retallat res perquè el pressupost encara no està aprovat. Estem ara elaborant-lo. Una vegada estigui aprovat, aleshores sí que ens podran dir si hem retallat o no retallat. Però mire, vaig a aprofitar el pressupost de Vila-real i la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real, ja que vostès ens han preguntat, sabem tots i totes quina és. I mire, els majors responsables de la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real és el Partit Popular. Jo ja sé que a vostès no us agrada parlar ni de memòria ni de passat, però és el que tenim. Tots els anys tenim, bueno, jo diria que una de les majors regidories que tenim, que podríem crear, és la regidoria dels empastres del Partit Popular, perquè són 9 milions d'euros anuals, més o menys, entre préstecs que s'han hagut de traure durant aquests anys per a pagar els empastres del Partit Popular, més i se préstec de 20 milions d'euros que va traure el Partit Popular, que no va pagar ni un euro, perquè tenia una carència de 2 anys i que vas començar a pagar l'equip de govern de Progrés a partir del 2011, i aquells famosos 9 milions d'euros deixats en el caixonet, més uns altres que van aparèixer, crec que eren 4 milions d'euros més de factures de 2008, 2009 i 2010. De aquellos, no sé dir-lo mai si és d'aquells barros o aquells polvos, aquests barros o aquests lodos, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Aleshores, que bonico és parlar de que volem des del Partit Popular, quan la situació econòmica que tenim pràcticament de ruïna econòmica per l'herència del Partit Popular. Si vostès hagueren gestionat bé l'urbanisme en la seva última legislatura, no estaríem en aquestes circumstàncies i en aquesta situació econòmica que tenim. Però miren, som un govern responsable, des del 2011 el govern de Progrés ho ha demostrat, hem tirat endavant i este poble, si té aquesta virtut, és que tirem endavant davant les dificultats. Continuarem treballant, tindrem el millor pressupost per a fer front a totes les despeses que tenim al nostre ajuntament, i tirarem endavant sempre sabent de que tindrem ixes pedres constants, perquè això no s'ha acabat ara, per desgràcia, les sentències de l'urbanisme del Partit Popular van a continuar, però front a això està aquest govern responsable, un govern responsable que continuarà treballant per a donar els millors serveis a la ciutadania de Vila-real.
Bé, alguna qüestió més?
Sí, moltes gràcies per la seva exposició. Li recorde que jo li havia preguntat per l'àrea de cultura i si me pot... Entonces, és fals que se li ha demanat a l'àrea de cultura que retalle el seu pressupost per l'any que ve. Entenc que vostès no tenen el pressupost aprovat, és un fet evident, tot i que queden 10 dies per acabar l'any, però vostè en aquest treball d'elaboració del pressupost ha demanat que cultura ha de retallar la seva capacitat de despesa per l'any que ve. Això s'ha produït o és fals el que ha dit la regidora en la comissió?
Torne a explicar, i ho torne a dir, que estem treballant en el pressupost i que quan tinguem clars els ingressos, per exemple, ho hem explicat abans, si la Generalitat Valenciana mos diguera si va fer el contracte programa, sabríem si tenim 2.200.000 euros més o si no els tenim. Si resulta que no els tenim, tindrem que apostar també per els serveis socials perquè som un govern progressista, no? Però estem treballant en el pressupost. Una vegada tinguem clar els ingressos i les despeses, serà quan este govern responsable farà el millor pressupost per a la ciutadania de Vila-real.
Bé, seguís sense contestar-me, però no passa res. Quan tinguem un borrador del pressupost, pues podrem veure si en cultura i en altres partides que hi havia i que no n'hi ha. Perquè vostès han anunciat en premsa, perquè tot el que sabem del pressupost ho sabem via premsa, que aquest pressupost serà de 60 milions, jo crec que el més gran de la història de Vila-real, però no coneixen absolutament res més del pressupost, tot i que ens van citar a una reunió en la que no vam tindre res d'esta informació, ho estem coneixent a posteriori per la premsa, almenys tenim aquesta informació. Jo voldria pregar-li també, fa ja més d'un mes que en l'últim ple ho vam fer, en comissions informatives, li hem demanat l'estat d'execució del pressupost de 2024. Fa una setmana vam estar en una reunió per a parlar del pressupost sense tindre aquest document. Vostè me va dir que ho tenia ja llificat en el correu i que només era enviar, i han passat 10 dies i no s'envia, o ven paloma mensajera, o no sé, però no tenim un sol document sobre l'estat d'execució del pressupost.
Conforme vaig baixar de la reunió que vam tindre i vaig dir, vaig enviar-lo perquè si no se m'olvidarà.
Doncs enviar, revise perquè... Igual l'ha enviat, no qüestioni que l'haig enviat, revisa, però no sé, diabole, no sé aquí, perquè... no sé...
Disculpe...
Han tingut més sort els companys dels altres
grups? Sí, senyor Casabó, no, nosaltres tampoc l'hem rebut, i també el vam demanar.
Pues va ser aquest mateix dia.
Pues estarà, mateix dia. Estarà encara en la bandeja de salida. Perquè
ho miraré, ho revisaré, però ho vaig enviar aquest dia.
Bé, pues simplement recordar-li sempre que hem fet en altres ocasions de tindre aquest estat d'execució del pressupost i pot ser abans d'acabar l'any.
Alguna qüestió més? Bé, doncs moltes gràcies, senyors regidors, senyores regidores. Desitjar un bon Nadal a tot el poble i un feliç 2025. Comprar en el poble, gaudir del nostre poble. Molt bones festes. Salsas.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? ¿Por Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Villarreal y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas, ofreciendo rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur, terrenos desafiantes pero accesibles, paisajes impresionantes y mucha adrenalina. Pedalea la provincia de Castellón. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Greyler el People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251, en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas, con la metodología Grey Little People.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
Gracias.
si crees que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo.
Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya no sé qué corazón que no ve, es corazón que no siente, un corazón que te miente, amor. Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión de lo bello de curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo.
Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones?
Entre contados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
cause I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
Thank you. Responder a la pregunta fundamental, ¿existe acaso un Dios creador?, parece estar ahora a nuestro alcance. Puede que estemos en el albor de una revolución. Dios, la ciencia...
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Que pare la puta orquesta, porque creo que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente, mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa, pues hay mucho y lo que pasa eres tú.
judge the look by the lover. I hope you'll soon recover.